Són les 7, molt bona tarda.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
El ple de Sabadell dona l'esquena als nou de Lledoners tombant una moció de suport a aquest col·lectiu que compta amb quatre sabadellencs. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. El vot de qualitat de l'alcaldessa Marta Ferrés i l'abstenció de la seva sòcia de govern Marta Morell han fet que la moció de Can Capablanca no prosperi durant el ple municipal d'aquest mes d'octubre. La proposta volia que l'Ajuntament mostrés el seu suport als encausats per haver intentat impedir el trasllat dels polítics presos a Madrid pel judici del procés.
L'ADENC proposa un canvi en la mobilitat com a mesura imprescindible per millorar la qualitat ambiental de Sabadell.
L'entitat naturalista farà arribar al nou govern municipal un paquet de mesures perquè la ciutat sigui més sostenible. Joan Cuscó, president de l'ADENC, assegura que limitar l'accés dels vehicles a certes zones és una prioritat. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
No és casual, tampoc, que no ho hem dit, no, que aquest any...
No podíem sentir a Joan Cuscó. En paral·lel, l'ADENC també farà un estudi de la qualitat de l'aire de la ciutat a través d'un projecte finançat pel Construint Ciutat.
En esports, el ciclista sabadellenc David de la Cruz correrà la temporada que ve a l'Emirates.
De la Cruz, de 30 anys, ha signat per 2 anys amb l'equip de l'Orient Mitjà, en vistes que s'acabava el seu contracte amb l'Ineos. D'aquesta manera, intentarà reconduir la seva carrera després d'una campanya marcada per les lesions.
Són algunes de les notícies que abordarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 22 graus a Sabadell, temperatures que han baixat i molt respecte al dia d'ahir. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Es mantindrà aquest temps? Li preguntem a la Dolors Ballar. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. A hores d'ara la temperatura és més baixa arreu del territori, ambient una miqueta més fresc en conjunt, excepte punts de la Costa Daurada, on es manté bastant semblant a la d'ahir o fins i tot ha pujat una mica. En aquests sectors es bufa el vent de mestral i puntualment s'ha arribat fins als 29 graus al centre de la jornada. Una tarda que en conjunt es manté bastant assolada. Tenim, però, alguns núvols al nord i al nord-est. No es descarta encara punts del quadrant nord-est que hi pugui haver algun ruixat. En conjunt, però, serien precipitacions ja molt aïllades i amb vent de component nord i oest reforçat a la zona de l'Empordà i també a les Terres de l'Ebre en aquests sectors, cops forts i puntualment molt forts de cara a aquestes pròximes hores. També de cara a demà, tot i que demà a la tarda el vent ja tendirà a afluixar. També millorarà la situació marítima. Avui esperem que hi hagi forta maror a la zona nord del litoral i demà esperem que vagi baixant ja a maror durant la tarda. Demà, un dia que en conjunt serà assolellat arreu del país i amb temperatures que es mantindran baixes, fins i tot les mínimes encara baixaran una miqueta més. A primera hora amb algun banc de boira local a punts del nord de la depressió central i amb fondalades del Prepirineu i a la tarda amb algunes nuvolades aïllades a punts del quadrant nord-est. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell. A la C-59 trobem 2 quilòmetres de retencions a Palau-Solità i Plegamans en sentit sud. A la C-58, 2 quilòmetres de cua a Terrassa per anar cap a Manresa i 5,5 quilòmetres a Montcada per anar cap a Barcelona. A la B-30 també hi ha problemes al seu pas per Barberà, 1,5 quilòmetre en sentit sud, i també al pas pel mateix municipi, però a la P-7 hi ha 3 quilòmetres de cua també en sentit sud. Pel que fa a Barcelona, aturades a la Ronda Litoral entre la Barceloneta i el Fòrum en els dos sentits. Passant 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria i avui ho fem parlant de política, perquè el vot de qualitat de l'alcaldessa Marta Ferrés ha desempatat la votació de la moció del casal Can Capablanca. El text demanava al ple municipal que donés suport a les persones encausades en el cas dels 9 de Lledoners i exigís l'alliberament dels detinguts en l'operació Judes de la setmana passada. Recordem que en total hi ha 6 sabadellencs involucrats entre un cas i l'altre. Ha estat un dels punts més conflictius del ple municipal d'octubre, que es va ajornar per no coincidir amb l'aniversari del referèndum i així rebaixar tensions. L'està seguint el Pere Gallifa. Bona tarda, Pere.
Bona tarda, Karen. Es volien evitar tensions, però no s'ha acabat d'aconseguir, perquè el text presentat pels mateixos encausats, en el cas dels 9 de Lledoners, defensava la seva innocència, negant qualsevol relació amb el terrorisme i definint-se com a persones que lluiten per drets i llibertats. Es consideren víctimes d'un muntatge policial per sembrar el terror i ser un avís per frenar futures mobilitzacions. El portaveu de Ciutadans, Adina Hernández, però s'hi ha oposat a aquesta idea.
El terror lo siente uno de manera muy subjetiva. puede haber un porcentaje de la población que viviera una operación policial de una determinada manera, y yo también puedo decirles que a lo mejor la mayor parte de la población de Sabadell pues se tranquilizó al saber que se había puesto freno a un hipotético sabotaje o lo que sea que diga el sumario, que ya sabrá, que ja se verà quan salga.
Per altra banda, el text també ha rebut el vot contrari del PSC, que l'ha considerat contradictori perquè, per una banda, demana que es forci el govern espanyol a alliberar els detinguts el 23S, però per l'altra exigeix separació de poders. A l'altra banda del ple, Junts, Esquerra i la Crida han donat suport a la moció. Especialment emotiva ha estat la intervenció de la portaveu dels anticapitalistes, Nani Valero.
Una de les persones detingudes al 23S a Sabadell era un estret col·laborador de la vida cultural de la ciutat. Amb l'Ajuntament hi havia treballat des de l'etapa del Consell de Joves i en aquesta darrera festa major, també, intensament. S'han fet 1.000 reunions amb aquesta persona. S'han fet moltes converses amb aquesta persona. Pregunto, tenen previst fer alguna manifestació de suport, senyors i senyores del govern? Tenen previst anar-lo a veure a la presó? S'han interessat per com estan les seves famílies?
Finalment, Podem s'ha abstingut. Morell està en contra d'alguns punts del text, però a favor d'altres, com ara que la policia elabora muntatges, diu, com els ha passat als independentistes o també al seu propi partit, Podemos. La seva abstenció ha fet que el ple empatés a 13 vots i Ferrés ha utilitzat el seu vot de qualitat per tombar la moció. Més enllà d'aquesta, en aquest ple també s'ha aprovat la construcció de 32 pisos al carrer Francesc Layret i 21 a la carretera de Barcelona, que cediran a l'empresa pública Vimusa pels pròxims 25 anys. Aquesta acció ja estava prevista al pla local d'habitatge que el quadripartit va aprovar en el mandat anterior. Per altra banda, i encara relacionat amb el tema de l'habitatge, les 170 famílies afectades per l'aluminosi als seus edificis dels Marinals s'han manifestat a les portes de l'Ajuntament per demanar ajuda, diuen els grups municipals, en el seu litigi amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
Gràcies, Pere, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
Notícies vespre. El que passa quan passa.
L'Associació per la Defensa de la Natura farà arribar al govern de Marta Ferrés un paquet de mesures a aplicar durant aquest mandat. L'objectiu és fer de Sabadell una ciutat més sostenible i amb una millor qualitat ambiental. Des de l'ADENC posen sobre la taula, sobretot, propostes relacionades amb la mobilitat, però també de protecció de la biodiversitat al medi urbà i de canvi en la gestió de residus.
Les propostes de mobilitat són les que més destaquen des de l'ADENC. Entre altres coses, aposten per un reforç del transport públic i fer itineraris descentralitzats, així com limitar l'accés de vehicles als carrers més cèntrics. El president de l'ADENC, Joan Cuscó, també defensa la necessitat de portar les zones per a vianants a tots els barris. Ho ha reivindicat en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Fet que totes les àrees peatonals a la ciutat, o gairebé totes, vaja, estiguin centralitzades al centre, això és una política pràcticament classista, diria jo, perquè els altres barris que tenen, no? Vull dir, no tenen àrees peatonals i se les mereixen, perquè són unes àrees lliures que permeten tenir una altra dinàmica en els barris. I per tant, bueno, proposàvem fer una xarxa de carrers amb la qual es pogués anar d'un lloc a l'altre a la ciutat per carrers on hi hagués zero emissió.
En aquest mateix sentit, des de l'ADENC reclamen que el verd prengui el protagonisme als carrers i places de Sabadell. A més, des de l'entitat naturalista també consideren que l'Ajuntament hauria d'apostar per altres sistemes de recollida de residus que fomentin el reciclatge, com la recollida porta a porta.
Des de l'ADENC també estan a punt de posar en marxa el nou projecte Vivim, Respirem, Replantegem Sabadell, finançat per l'última edició dels pressupostos Construint Ciutat. La iniciativa té una doble vessant, l'impuls d'un estudi de la qualitat de l'aire i l'activitat a les escoles.
L'estudi de la qualitat de l'aire mesura els elements contaminants presents en diferents punts dels barris del nord de la ciutat. Petits aparells situats en bicicletes prendran les mesures des del dispositiu de la carretera de Prats. Cuscó ha apuntat l'objectiu de l'estudi.
Saber l'aire de Sabadell com està, vull dir, creiem que no podem parlar de qualitat de l'aire tenint només un mesurador. I bé, és que se'n coneix molt poc, tothom parla de qualitat de l'aire, se sap que és dolent, que té uns efectes molt dolents per la salut, com ara morts prematures o bé, altres enfermedades, però és que se sap molt poc, molt, molt, molt poc, i ens pensem que els científics en saben molt d'aquest tema, però falta molt per saber almenys.
L'altra branca del projecte consisteix en animar els estudiants de diferents centres educatius a prendre mesures per millorar el medi ambient.
No deixem el medi ambient perquè la Unió Excursionista de Sabadell celebra aquest diumenge la seva 40a Ronda Vallesana. Es tracta d'una de les cites més tradicionals de l'entitat, que cada any recorre un indret diferent del Vallès Occidental Oriental i que mou prop d'un miler de participants. En aquesta edició se celebrarà el Rodal de Sabadell per segon cop en la seva història. Això sí, amb un recorregut completament nou. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Des de que la Ronda Vallesana es va posar en marxa ara fa 40 anys, no hi ha hagut ni un sol itinerari repetit. Cada any s'ha innovat amb una única voluntat, donar a conèixer una mica millor els indrets més atractius del Vallès. Ho ha destacat el programa al matí el responsable de la comissió organitzadora de la Ronda, Ramon Pineda.
Buscar uns indrets que siguin atractius, evidentment, i en els quals també hi hagin elements, doncs, com ermites, com masies, com fonts, com coses d'aquestes que puguin atraure, diguéssim, a la gent que hi va. Aquest any, doncs, ja dic, en diem la Ronda dels Cinc Torrents, perquè passarem per cinc dels torrents on hi ha la vegetació més exuberant o més esponerosa d'aquí, la zona del Rodal de Sabadell.
La Ronda Vallesana arrencarà a quarts de vuit del matí de diumenge des de la plaça de l'Argup al Parc Catalunya i passarà pels torrents de Riu Tort, Colobrers, Riba Tallada, el Fangar i el de la Murtra. Es podrà participar en dos recorreguts al llarg de poc més de 21 quilòmetres i el curt de quasi 16.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
El banc BBVA ha tancat la seva oficina ubicada a l'espai modernista del carrer de Gràcia. Ara tota l'activitat econòmica d'aquesta entitat bancària es traslladarà al nou local del carrer Sant Quirze. Pel que fa a l'edifici modernista, ara passarà a ser utilitzat per la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859, on s'hi realitzaran totes les activitats d'aquesta entitat. La mateixa fundació nega els rumors de la venda d'aquest edifici històric. I no deixem de parlar d'economia perquè després del repunt de l'atur experimentat a l'agost, Sabadell ha registrat una disminució de les persones sense feina al setembre, que s'acaba de tancar. Un total de 164 sabadellencs s'han reincorporat al mercat laboral. Tot i això, el volum total de desocupats continua situat per sobre de la barrera psicològica dels 12.000. Concretament, 12.170.
Aquest és el número total de parats que ara mateix hi ha a la ciutat, que situa la taxa d'atur a l'11,5%.
Evolució positiva en els últims 12 mesos.
L'atur s'ha reduït en 380 persones en relació al setembre de 2018.
Bon comportament de l'ocupació al Vallès.
Més de 800 vallesans han trobat feina durant el mes de setembre, una disminució de l'1,6%, i el volum global de parats és de pràcticament 49.400.
L'atur ha baixat en la pràctica totalitat dels municipis vallesans.
Anualment, la xifra de persones desocupades ha caigut en 13 municipis, mentre que n'ha augmentat en 10. La desocupació a la comarca s'ha reduït en 429 persones en els darrers 12 mesos.
Catalunya ha registrat gairebé 372.700 aturats.
Això suposa un 3,5% més respecte de l'agost, la primera pujada de l'atur en un mes de setembre des del 2012. El conseller de Treball, Shakir El Homrani, celebra que l'atur hagi evolucionat positivament en el darrer any malgrat l'increment del setembre. Ara bé, es mostra preocupat per l'alentiment de la reducció de la taxa de parats.
Les dades són positives, però ens demostren que hem de començar a actuar de forma molt més concreta, de forma molt més amb cirurgia, entorn de sectors específics, perquè el que no és raonable és que en un país amb 372.000 aturats, amb una taxa d'atur superior a un 11%, encara tinguem sectors que demanden ocupació, però que és ocupació molt qualificada, amb qualificacions molt concretes.
L'Estat també ha sumat en l'últim mes pràcticament 14.000 aturats més.
Tot i això, el volum global de persones sense feina se situa al voltant dels 3.080.000, la xifra més baixa des del setembre de 2008.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Avui s'ha presentat el documental Can Urià, crònica històrica del barri, a la primera bodega que s'hi va obrir, el bar Tio Antonio. L'equip que l'està produint és el mateix que ja va estrenar la pel·lícula sobre Torre Romeu i ara vol donar visibilitat al barri de Can Urià. Per fer-ho, han revisat més de 1.000 fotografies, tant de l'associació de veïns com de fons personals.
Precisament una imatge del bar Tio Antonio de l'any 1954, on el propietari actual deu tenir uns 6 anys mal comptats, apareixerà el tràiler del documental. El seu director és de nou el periodista Xavier Rossell, i el realitzador torna a ser Santiago Fletcher, que des del gener passat s'han posat a planificar, gravar i editar les 26 entrevistes rellevants de persones significatives del barri. El guionista ha estat Paco Vilches, aportant la seva experiència anterior en diferents recerques històriques sobre el barri. Ell mateix ha explicat com s'han escollit els entrevistats.
Hem seguit més o menys un criteri històric per veure quina gent, quins veïns tenien relació amb el barri. Des del punt de vista de l'associació de veïns, nos hem entrevistat al Francisco Morales, que és un dirigent molt històric d'aquí del barri. Prèviament va tenir un paper importantíssim dintre del barri, el moviment associatiu, el José Bravo, que va ser el primer president de l'associació de veïns. Posteriorment, el mateix José Bravo va ser president també de l'associació de comerciants, o sigui que és una persona molt implicada en el barri.
I així desfilaran pel documental personatges relacionats amb la Fuensanta, la Casa de Múrcia, la Unió Esportiva Can Uriac i altres sectors de la vida quotidiana al barri. La banda sonora és del guitarrista local Rafa Cañizares i veureu anècdotes com la del pub Griffin, potser el més antic de Catalunya, on el dia que es va morir Franco va sonar Satisfaction dels Rolling Stones. El documental costarà 10 euros i es presentarà d'aquí a 3 mesos en un lloc encara per determinar.
El Museu d'Art de Sabadell exposa el primer i l'últim cartell de la Festa Major durant el període de la Guerra Civil Espanyola. La mostra, anomenada 1936 Cartells de Festa Major 1939, contraposa dues peces d'art que reflexen una societat realment torturada per la guerra.
El cartell de l'any 1936 de l'artista sabadellenc Josep Vives Bracons és molt acolorit i segueix amb la tendència noucentista del moment. Aquell any, però, degut a l'esclat de la guerra, la festa finalment no es va arribar a celebrar mai. Contràriament, el cartell del 1939 reflexa ja una societat molt torturada. En Gràcia Torrella, directora del Museu d'Art de Sabadell, ho ha explicat en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
El primer cartell de la primera Festa Major després de la guerra, el 1939, hi havia una voluntat del govern de llavors de fer una Festa Major al màxim de rica possible, degut a les desgràcies i a la misèria que hi havia en aquells moments. Doncs, des de l'Ajuntament es volia fer una festa animada, no? I però el cartell realment ja recull tota la simbologia que representa, doncs, el franquisme, el feixisme i aquest nou règim dictatorial.
Aquesta mostra s'ha organitzat en col·laboració amb la xarxa de museus de la Diputació de Barcelona. L'objectiu és que cada museu triés una peça de la col·lecció per commemorar el 80è aniversari de la fi de la Guerra Civil Espanyola. Torrella ha aprofitat l'entrevista per reivindicar que els museus d'art també poden ser una font de coneixement sobre la història del nostre país. L'exposició ja s'ha inaugurat i es podrà visitar fins al 27 d'octubre.
Plou, t'has mullat i a més arribes tard? Estàs fart de la rutina i encara no has tornat a la feina? No et preocupis, tots els dies surt el sol i nosaltres treballem i ens esforcem per fer-te companyia.
Al matí, a Ràdio Sabadell, amb Raquel Garcia.
Nova temporada, nous continguts, nous accionistes i nous enfocaments, però els mateixos protagonistes, vosaltres, els nostres veïns i veïnes. Al matí, a Ràdio Sabadell. Treballem per arribar a tu, cada dia des de les 11 a 2:15. Tots tenim present aquest record.
A punt de robar Pol Ballesteros, la roba Pol Ballesteros, se'n va sol Pol Ballesteros, davant de girar Pol Ballesteros!
Pol Ballesteros, perquè intenti jugar per la línia fons, se'n va Pol Ballesteros, se'n va Pol Ballesteros!
Se me fiquen després de punta de pensar fa uns mesos en el que estàvem jugant, la veritat que va ser una botxeria, no?
I diumenge, 4 mesos i mig després, ens tornem a retrobar.
Sabadell en joc.
Aquest cop, però, l'escenari serà la nova Creu Alta. A partir de 6:15 de la tarda, Centre d'Esport Sabadell, Unió Esportiva Olot.
Hola, soy Antonio Hidalgo, entrenador del Sabadell. Escuchad los partidos del Sabadell por Radio Sabadell.
Sabadell en joc, passió per l'esport de casa.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Radio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general. La Junta Electoral Central insta el president de la Generalitat, Quim Torra, a retirar els llaços grocs i les banderes estelades dels edificis públics abans d'aquest divendres a les 3 de la tarda.
La Junta reitera, doncs, les mateixes decisions preses abans de les eleccions generals del 28 d'abril, a les quals ja va demanar la retirada de símbols sobiranistes d'edificis públics. La setmana passada, el govern català va despenjar la pancarta amb el llaç groc del balcó del Palau de la Generalitat i poques hores després se'n va penjar una de nova amb el lema Llibertat d'opinió i d'expressió.
Una notícia d'última hora, el Parlament no podrà investigar la monarquia segons una sentència del Constitucional. De fet, el Constitucional ha anul·lat la comissió d'investigació que va crear el Parlament de Catalunya el mes de març passat. Ha estat una decisió presa per unanimitat. I un informe del Consell d'Europa posa en dubte els processaments polítics a Espanya i a Turquia.
L'informe del Comitè d'Afers Legals i Drets Humans mostra la seva preocupació, diuen, pel nombre creixent de polítics locals, regionals i nacionals processats per declaracions fetes en l'exercici del seu mandat. En el cas concret d'Espanya, aquesta comissió es pregunta per quins fets és processat el govern de Catalunya, tenint en compte que la celebració d'un referèndum va ser despenalitzada i que organitzar manifestacions pacífiques és un dret fonamental.
Presó per a dos joves acusats d'agressió sexual en grup a una discoteca de València.
Els acusats són dos joves de 22 i 25 anys acusats de violar una noia al lavabo d'una discoteca el cap de setmana passat. El jutjat d'instrucció número 4 de València els envia a presó provisional, comunicada i sense fiança per un presumpte delicte d'agressió sexual.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Us ho avançàvem en titulars. David de la Cruz ja té destí per la pròxima temporada. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El ciclista sabadellenc s'ha compromès amb el Team Emirates fins al final de l'any 2021, un cop finalitzi la seva vinculació amb l'Ineos, que ha estat el seu equip les seves dues últimes campanyes.
En els darrers dies s'havia especulat amb la possibilitat que signés amb conjunts de la talla del Movistar o el Cofidis, però finalment ha estat l'equip de l'Orient Mitjà qui s'ha fet amb els seus serveis. A l'Emirates, de la Cruz es trobarà amb estrelles emergents de la talla de Tadej Pogačar, la gran sensació de la darrera vuelta amb només 21 anys. En declaracions exclusives a Ràdio Sabadell, de la Cruz ha explicat els motius que l'han portat a acceptar l'oferta.
No és només el projecte aquest de l'equip, sinó també quina cabuda tens en aquest projecte, no? Potser doncs, quan jo vaig anar al Team Ineos, doncs Team Sky, Team Ineos, no? Em vaig fixar més en el projecte que no pas en la cabuda que jo podia tenir allà, i aquesta vegada no he mirat només el projecte, sinó quin podia ser el meu paper dins d'aquest projecte, no? I si jo podia ser doncs, un corredor important, no? dins d'aquest espai.
L'entrevista sencera es podrà escoltar demà a les 2 del migdia a l'Hotel Suís. Als seus 30 anys, el de Campoamor buscarà impulsar novament la seva carrera després d'una temporada marcada per les lesions i la controvèrsia a la Vuelta, on va ser inclòs a última hora per l'Ineos. Amb l'equip britànic, de la Cruz va guanyar una etapa de la París-Niça i la Volta a Andalusia a principis del 2018, però des de llavors no ha tornat a pujar al calaix del podi, una situació que intentarà reconduir a l'Emirates.
I l'altra notícia del dia és que Catalina Curro haurà de tornar a passar pel quiròfan. La nedadora balear del Natació Sabadell se sotmetrà a una nova operació al cap per resoldre, segons el comunicat del club, uns problemes derivats de la seva última intervenció.
Recordem que al març del 2017, als 21 anys d'edat, la Dinka va ser operada d'un tumor al cervell, del qual ja s'havia recuperat, tornant a competir al més alt nivell a Can Llong. En el mateix comunicat, el club també parla de mesos de baixa. En una entrevista a l'Hotel Suís de fa gairebé un any, Curro assegurava que l'alta competició l'havia ajudat a sobreposar-se al tumor.
El ser esportista, no vull dir que una persona que no sigui esportista no ho tingui, però el ser esportista t'enfrentes a situacions en competició en la que la tensió és màxima, la rivalitat és màxima, sobretot en un mateix. Aleshores, jo vaig plantejar com un repte a veure quan aviat em podia posar bé i quan podia començar a fer les coses i l'esperit de superació que portava ja de competicions, d'entrenos, de tota la vida de la natació em va ajudar moltíssim.
El Club Natació Sabadell també ha anunciat que Marc Sánchez ha deixat l'equip de natació després de 9 temporades a l'entitat. El mallorquí ha decidit centrar-se en la seva vida acadèmica i prioritzarà a partir d'ara els estudis. D'aquesta forma, el capità de la secció deixa el club i també la natació de primer nivell, tot i que seguirà entrenant a l'illa, ara al Voltor Balear.
La gespa torna a sortir a escena al Centre d'Esports Sabadell. Després de l'empat sobre el malmès terreny de joc de Los Arcos, el tècnic Antonio Hidalgo es va queixar del també mal estat de Sant Oleguer. Des del propi club han confirmat avui que s'han posat a treballar de la mà de l'Ajuntament.
El director general arlequinat Bruno Batlle ha donat la raó a Hidalgo i ha avançat que la gespa estarà en millors condicions en els pròxims dies.
El míster té tota la raó, la gespa Sant Oleguer està en unes condicions molt dolentes. Sí que és cert que, bé, que això no és algo nou, que no vingui d'ara, sinó que és un tema per una instal·lació municipal que també s'utilitza per altres esports, doncs és més complicat. I també és cert que estem treballant amb l'Ajuntament per millorar-ho. De fet, ha començat ja un procés per la millora de la gespa de Sant Oleguer, igual que es va fer amb la nova Creu Alta. Ara ha començat amb la de Sant Oleguer, que s'ha fet una punxada i una resiembra, i això ha de millorar el seu estat.
L'equip ha tornat a la feina avui a Sant Oleguer, precisament, conscient que diumenge pot estar sota mínims. Amb la baixa per sanció d'Aitor Pascual, Hidalgo podria tenir només 15 efectius de la primera plantilla. Tot fa indicar que ni Aaron Rey, ni Alberto Leira, ni Aleix Roig arribaran a temps. Tot i aquesta plaga, Manu Lanzarote, que es va estrenar com a titular a Oriola, no vol que les baixes es converteixin en una excusa.
Són dinàmiques, segurament, i són circumstàncies de tot, no? Del camp, al final cadascú es coneix i, bueno, nosaltres hem d'entrenar, està bé, sent intel·ligents també. Quan estiguem millor, doncs, podrem estar millor, quan no, doncs, és millor a vegades parar una miqueta per no trencar-te, però, bueno, és situacions de futbol, com dic, és segona vez, segurament no tenim tots els recursos per prevenir i per curar després, llavors no podem estar sempre plorant, és així, no podem estar plorant sempre per què passa, no? Tenim que cuidar-nos i està bé.
Unes paraules que han arribat aquest matí en l'acord de patrocini amb Hyundai López Orús, que posarà el seu logotip a les samarretes de tots els equips masculins del futbol base del Centre d'Esports.
Encara en clau arlequinada, el Sabadell femení segueix sense puntuar preferent. Dues jornades, dues derrotes. L'última per 1-3 a Olímpia contra un nouvingut a la categoria com el Palau Tordera.
Desiré Zambrano, al límit del primer temps, va retallar diferències després del 0-2 inicial, però a les acaballes les visitants van sentenciar amb l'1-3 definitiu. Cristina Gómez, futbolista arlequinada, a segura que están donant la cara, però que de moment no n'hi ha prou per puntuar.
L'equip responde y saca la actitud cuando tiene que sacarla, pero es eso, que a veces cuando el partido está en contra y a veces se pone cuesta arriba y es difícil a veces no entrar los balones y eso, pero el equipo lo intenta y eso también es bueno. El resultado es malo, pero te sales con sensaciones buenas del partido.
Aquesta setmana tindran una gran oportunitat d'estrenar-se contra el CUE, el Verdú Vall del Corb, que tampoc ha puntuat i porta 2 gols a favor i 8 en contra. El partit arrencarà diumenge a les 4 al Municipal de Verdú, a l'Urgell.
I aquest cap de setmana arrenca la Lliga, la primera nacional de vòlei. L'equip masculí del Natació Sabadell manté el gruix de la plantilla del curs passat i debutarà a casa contra l'Encamp, campió de les dues últimes edicions, però que ve de disputar una irregular Lliga catalana.
Jordi Fernández segueix com a tècnic del club i opta per treure ferro aquests primers resultats d'un equip, l'Andorra, que ha perdut efectius.
La Lliga Catalana és una competició que ens serveix molt per preparar l'equip. És una competició una mica menor, no és molt important en si guanyar-la o perdre-la, però sí que té molta, molta importància en el tema de poder preparar la Lliga.
El partit d'estrena en Lliga tindrà lloc a les Naus el dissabte a 4:45.
I l'equip femení, per contra, jugarà l'endemà contra el Sant Just, un dels favorits a l'ascens.
Serà el retorn en partit de Lliga d'Hugo Gotuzzo, que assumeix la direcció tècnica i la banqueta femenina un any després de plegar. Recull el testimoni d'André Colin i ho fa amb un equip que presenta més novetats que el masculí, amb la qual cosa també necessitarà més temps.
Yo creo que vamos bien. Creo que en sentido ascendente. Poco a poco, cada semana estamos encontrando el juego que buscamos. Evidentemente el equipo ha cambiado, ha mutado un poquito con respecto a años anteriores. Hay incorporaciones nuevas y, bueno, todo esto lleva un poquito de tiempo de ensamblaje, pero creo que vamos bastante bien.
Diumenge a les 2 arrencarà l'estrena del nou Natació Sabadell de vòlei femení a les Naus.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Un minut per 2. 2:15 tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimecres 2 d'octubre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. També amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè continua la programació la 94.6. A les 8 arriba el 13 i a les 9 l'Amunt al Taló. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.